El matí de Ràdio Sabadell.
Beni Vidi Vici, Montse Barderi, emperadriu de Sabadell i
ja
de la capitalitat
tocava,
de la cultura.
Pau, que trobessis un títol per mi, perquè estava molt cansada.
Per favor.
De la Vini, el creador, la Vini, l'emperadriu. Aquí hi ha un senyor que sap...
La capitana general, li diem.
Capitana dels exèrcits culturals de la ciutat.
T'entén el títol, eh? Arribes, veus i vences, que és el que passa amb la cultura. Tu hi arribes, sempre guanyes. Llegeix un llibre, guanyes. Vas al teatre, guanyes. És la frase, la famosa frase del Juli César aplicat a la vida.
Ara te'n diré una de bona.
Quina?
Gràcies a la teva secció vaig descobrir que fa més de 4 dècades que ho dic malament. Perquè jo feia el Vinci, en lloc de Vici, saps? I a més aquesta N em sonava superbé, saps? Veni, vidi, Vinci, l'allargava, saps? I llavors, quan la Montse va dir, ah, doncs faré la secció aquesta, dic, i la N? On està la N, saps?
Si t'ho preguntava la N, dic, és que no hi és. Sí, sí.
Però la del César era Vinci, no?
Vinci.
O sigui, el Vinci entenc que és en italià, per cert, Ramiro Fernández,
no,
saps?
Bueno,
benvingut.
Però el César crec que era Vinci, o no?
Es veu que no. Realment
no,
la frase no va
a
mena,
vale.
No.
Són aquests lius entre llatí, italià...
Si no, tenia entès com tu, també.
Sí,
tots
oi?
Tots ho deien malament, sí.
Sí.
Bé, i avui crec que hi ha una cadira...
Que es fa molta il·lusió. Que és un gran autor que, a més, ha guanyat un premi dels més importants, dels 5 més importants que hi ha a la literatura catalana, que es diu Jordi, i de segon... Su... Més pistes, ja no sé.
I acaba per l'E. Jordi Soler, benvingut a Ràdio Sabadell.
Bon dia, m'he posat la veu de parlar per la ràdio avui i ja veieu que estic una mica... Tinc la veu una mica...
Has vingut amb veu de 10 de la nit?
He vingut,
de...
he vingut amb veu com si hagués tancat tots els bars de Barcelona i la nit.
De mullar una mica roba interior.
Sí, pues no, eh? Va ser que no.
Senta-t'hi lliure, eh? Vull dir que per això estem aquí en el terreny abonat. I em sembla que avui ens porteu bastantes pinzellades, perquè he anat veient notícies del vostre àmbit que trobo molt interessants i està molt bé tenir-les amb els protagonistes, però també tenim un tema transversal, oi, Montse?
Sí, parlarem de la importància de les primeres oportunitats. Saps, Pau, que sempre parlem de temes culturals, creatius, i sempre hi ha un eix transversal, i aquesta setmana és qualsevol creador, qualsevol pintor, qualsevol persona que escriu necessita en algun punt algú que confiï en ell i li doni alguna oportunitat. I això és així, vull dir, aquella cosa del geni que s'ho fa sol, que s'ho munta sol, que arriba a triomfar sol o no triomfar, o dedicar-se al que li agrada, que és el gran triomf vital, perquè que més, quin triomf millor que una vida amb sentit, doncs sempre hi ha algú que et dona la mà, i això és important reconèixer que no t'ho fa sol.
I qui t'ho va fer, tu, Montse?
A mi la Glòria Gasc. A mi la Glòria Gasc, i és així, i ho reconec, li dec tot literàriament.
La Glòria Gasc, eh?
Sí.
I tant, que sí que és veritat.
Sí.
Home, sí. Sí,
no?
Sí, és que encara que la nostra feina és una feina que és un acte de fe,
exacte,
la fe és dèbil.
Està molt bé.
Cada cop més.
A vegades necessitem una mica d'empeny.
Sí. Miqueta de pecuni, també, no?
Home, i a més això. I si no hi hagués això, hi ha moments que a vegades, no sé, si haguéssim continuat, i aquesta apoio, que no és només el principi, sinó que el seguim necessitant, eh?
Sí, mira, ara ho estava pensant,
oi?
Això.
Perquè... És clar, si no hi ha aquest recolzament i aquesta manera de sortir a l'exterior de la teva obra, això no ho fa sol. Això
I a tu què et va ajudar? Què et va ajudar, tu?
A mi? Home, jo... Primer, quan vaig començar, eren, diríem, els coneguts de la meva família.
Ja, però aquests no acaben...
Bueno, però aquests són els primers que et compren un quadre i gràcies a això t'animes i vas continuant. I llavors el més important va ser quan trobes una galeria que t'apoia, que és quan llavors...
A Long and Rail, no? Seria el teu...
A Long and Rail, actualment, sí.
I tu, Jordi?
Hi ha hagut la galeria Estampa, també.
Jo,
si
hagués de dir, diria... Vaig tenir un professor a la carrera de periodisme, l'Enric Marín, que després va ser un alt càrrec de la Generalitat.
Marinotto?
Sí, exactament. Tu també l'has tingut, eh, Pau?
No, problemes
però,
per altra banda.
Però l'has vist per allà, sí, no? Sí. Doncs jo estava fent tercer i la Mercè Ibars, la gran especialista en Mercè Rodoreda...
Amiga meva.
Sí, doncs la Mercè va ser la meva cap al Diari de Barcelona i li va demanar que li enviés un alumne. I l'Enric Barín em va enviar a mi quan jo no era ni de bon tros un alumne brillant. No sé què va veure en mi.
Algo va veure. Però, la modèstia és maca, però...
però ho dic sense cap mena de... Jo no era... Era un alumne de... Anava fent, saps? Però no... Sempre vaig pensar què dimonis deu haver... I després la Mercè va ser una persona molt important i després, ja quan comences a escriure i tal, la Berta Bruna per mi...
A la teva gent.
Bueno, jo la vaig conèixer quan era estava fent el que fa ara la Glòria Gasch, era la directora de columna, i vaig portar un llibre i
va creure en tu.
I va creure en mi, i és això.
I el Pau, periodísticament, també has de dir la teva. Qui t'ha donat la mà?
Mira, m'agrada molt que m'ho preguntis, perquè a més van ser tres persones en un període molt curt de mig any, on jo em vaig plantar, de dir, a mi m'agrada la ràdio, tinc zero estudis sobre el tema, perquè ni ho tenia ni periodisme ni res, però tenia les ganes, la passió, no? Llavors, a Ràdio Barberà, el Lluís Ricart, que ja no hi és, feia un programa d'aquests magazín que s'acabava amb el dia, no? Allò estava tot el dia ficat a l'estudi, i em va dir, vine que parlarem, parlar poc, perquè ell estava fent ràdio en directe, i llavors va sortir un moment, mentre feia un cigarret, de què voldries parlar? Doncs vine els dimecres, els parells de la setmana, no sé què, pum, fet, pum. I vam fer una secció on jo parlava del que em donava la gana, infumable, o sigui, no anem per agafar-ho, que a més la vam titular Un dònut i una estrella. Perquè el meu oncle em va dir, digues una cosa d'aquelles que quan la gent digui, ala, et poses... O sigui, qui es pren un dònut amb una estrella, saps? De mans al cap, no?
Barbareixos amb cocola. Sí, barbareixos amb natilla.
Amb natilla, per exemple.
Vale.
Una cosa d'aquestes. Un que li preguntava a un cambrer, que li preguntaven la cosa més rara que havia vist, i era un barbareixos amb cafè.
Imagina't.
Hòstia, sí.
Ben sucadets, eh?
Sí, sí.
Doncs gràcies a Barberà. Llavors, ell mateix em va dir, busquen gent a castellà. I a castellà, l'Eduard Garcia em va fer unes proves que eren per informatius, no tenia en absolut jo el to, tampoc el tinc ara, però bueno, encara era més inexpert, però em va dir, jo veig coses que tu en els temes de magazín i en la manera com furgues i tal, ens podries servir. Busquem la manera de que facis una beca o alguna cosa així i així pots participar amb nosaltres. I al cap d'uns mesos a castellà buscaven gent a Andorra i el director de Ràdio Nacional d'Andorra, que tampoc hi és ja, l'Àlex Lliteres, va fer unes proves i ens van dir, mira, comença fent la substitució d'estiu i al setembre en parlem. I mira, 2 anys que em vaig acabar tirant allà.
Que guai. Veus? Jo me'l va donar periodísticament el Josep Cuní. Josep Cuní li dec tot a nivell periodístic.
Ui, tu t'estima molt el Cuní, eh?
Molt, jo amb ell, eh? Perquè a més és un gran defensor de les dones i del talent femení i el reivindico sempre com un home d'aquells que localitza les dones, la Teresa Pàmies, la Marguerite Rivière, la Pilar Rahola, o sigui, sempre busca dones i els hi dona molt, molt de pes. I em va fer una secció, vull dir que jo flipava. 5 anys per tenir una secció amb el Cuní fent càpsules. Vull dir que quan vaig arribar vaig dir, hosti, tu, la secció més valorada de la meva vida, no? Vull
imagina't. Dir que... sí, sí. Però abans has parlat de la Glòria Gasch, eh?
Sí, sí, totalment. Clar, literàriament ho és tot per mi.
Glòria Gasch, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Et tenim per experta de donar primeres oportunitats, eh?
I tant.
Bé, jo crec que els editors estem predestinats a això, eh? Vull dir que no té cap mèrit.
Home, però suposo que...
Sí, perquè... No, amb la Montse, clar, va ser la llavor que després ha esdevingut una amistat. I aleshores, clar, és tot molt, molt, molt més bèstia, no? Perquè quan una cosa ja transcendeix, doncs aleshores és un regal meravellós.
Tant. La primera i l'última, sempre dic. Tothom diu, la primera editora la Glòria, i l'última és ella, perquè després de ti no hi ha nada, no? Com la cançó, no? Jo visc així, vaja.
La complicitat que hi ha entre vosaltres és molt gran, eh? I ha de ser així, em sembla.
Molt maco.
Oi?
Sí, home, i tant. Sí, perquè en un món, en un món tan dur... Sí. Les relacions de confiança són molt importants. I algú que hagi... I que no hi ha tanta gent que miri. O sigui, jo sempre ho dic, no? Molts autors pensen que arriben on estan perquè són bons i que amb independència del que hagués passat el seu destí era tenir un lloc. Jo penso que no, que són com còduls d'un riu, que n'hi ha molts. I algú que passejant pel riu agafa aquella pedreta i no una altra. i aquella pedreta va i la posa en una vitrina i de cop les coses canvien. Però sense aquesta persona no hauria passat res. I s'ha de saber això, que no té per què passar-te res. Per molt bé que ho faci, hi ha molta gent bona, n'hi ha milers, i que hi ha algú que s'ha de fixar en tu, i això és importantíssim a l'existència creativa.
Perquè, Glòria, tampoc deus ser amiga de tothom de Columna i Destino per qui edites, ni tampoc a tots els teus amics els hi deus editar alguna cosa, no?
No, això és evident, no? No és veritat que sí, sempre la relació d'un autor i d'un editor sempre és una relació de confiança, d'extrema confiança. Aquesta és la base de tot, perquè si no, no és impossible... És impossible... treballar en un text si no hi ha això. És un treball en equip. Però és veritat que, i de fet és inevitable que a vegades es devia amistat, perquè sempre he dit que la relació entre un editor i un autor és molt especial, perquè no ets la seva parella, no ets la seva amant, no ets la seva amiga, no ets un familiar. És una relació molt íntima, també, perquè constantment estàs llegint el que passa pel seu cervell, és a dir, li estàs llegint el pensament. I jo crec que no hi ha poques coses deuen haver més tristes que un editor plorant el seu autor, o la seva autora, en aquest cas, no? O sigui que... Sí, sí.
Clar, perquè el...
Hi ha aquella pel·li, l'editor de llibres, sí. Si l'heu vist.
Que també ell és...
Això.
Sí, el Jordi Soler, també un dels teus, eh?
I tant.
Sí, sí.
Hola, Glòria.
Aquella pel·lícula és meravellosa, eh?
És una gran pel·li i crec que ensenya molt bé, no?, aquesta relació del que hauria de ser una relació entre un editor i un autor, no?
Sí, sí. Jo recordo un somni que vaig tenir... que vaig somiar que la Glòria venia amb un full amb tot d'editorials i em deia, mira, aquestes són les editorials que podries publicar a partir d'ara, maca. I em vaig despertar, t'ho juro, em vaig despertar i la vaig trucar. Tu, he somiat això, però com un desamor, una cosa.
Aquella hora?
T'ho juro, no, segur que vaig fer un WhatsApp. Com avui, per exemple, he vist el llibre de Cremo, de la Maria Nicolau, que està editat, que és fet amb una portada com amb tela, unes guardes meravelloses, i he dit, per favor, quin objecte llibre més meravellós acabes de fer, perquè ella veu a l'edició no només per dins, sinó tot l'objecte llibre com un regal, no? I li dic, hosti, he dit totalment, que ets la puta ama, quina edició has fet de Cremo, que per cert vindrà a Sabadell el dia 4 d'abril.
Ah, mira.
La tenim aquí a la Maria Nicolau, i que tinc unes ganes d'enganxar-lo, però ja veia aquells... per a lletres en verd, els títols, i pensar, però quina obra d'art, no? Que no es valora fins a quin punt l'edició és important, saps,
molt
no?
Molt important.
Molt important, sí, l'edició.
Sí. Sobretot la relació que teniu vosaltres, en els moments baixos del que ha d'escriure, és molt important, perquè en aquell moment, si no tens aquesta mena de confiança, seria molt complicat, eh? Oi?
és complicada.
Sospirs.
Ens fan psicòlegs, ens fan molt de psicòlegs.
Sí, sí.
A més, hi ha molta... Sí. Cada vegada, per exemple, hi ha una petita privacitat, jo que acabo un llibre, la truco i li dic que és l'últim llibre que faig.
De debò?
Mai més faré un llibre, m'he quedat buida. Que ho sàpigues, espero que vagi bé, perquè no n'hi haurà cap més. Però ho dic com de veritat, eh? Com una persona que ha parit i diu...
Convençuda.
Ara em faig la lligadura de trompes, ara ja no escriuré mai més. I al cap d'una setmana sempre he tingut una idea. I és, però cada moment, i l'altre, en comptes d'engegar-te la merda, perquè dius, m'ho fas cada vegada, diu, ostres, però és quin greu que és...
Sí, Glòria, confirmes? Tu fas aquest paper seguidor, sabent
loca,
que no va enlloc?
D'estar amb persones boges.
Sí, sí, absolutament, absolutament. Però és que quan la Montse em diu això, m'entra per una orella, em surt per una altra. Perquè, clar,
ja la coneixes, no?
No, clar, dic, bueno, molt bé. I aleshores l'escoltes, pares, dic, vale, va, digue, que tinguis un bon dia, adéu. I d'aquí un mes i mig em dirà alguna cosa. Que això forma part del procés. I a més, clar, el procés d'escriptura és un procés molt solitari. Molt solitari i molt ingrat, perquè a més, vull dir, sovint l'escriptor està escrivint i tot allò que pensa que està escrivint que és una merda, no? És a dir, això és una, això, vull llançaré la paperera, la síndrome d'impostor, això s'ajunta a moltes coses, la falta de perspectiva. Jo sempre els dic a les meves autores i als meus autors, no tireu, jo no llenceu res.
Confiscades les papereres, no?
No, clar. Fixeu-vos que les memòries del Stephen King, sempre jo sempre ho dic, que es diuen escriure, que és una meravella, són una meravella. El tio va llançar la paperera, perquè llavors no, a la paperera física, perquè no hi havia la paperera de l'ordinador, va llançar el manuscrit de Carrie. I va ser la seva dona, fent neteja i tal, va trobar allà i va dir, què fa aquest home? El va agafar, el va llegir i va dir, mira, noi, vida que t'he d'explicar una cosa. Tens un filó, què fas? I bueno, la seva dona, que també tenia criteri perquè era poteta i tal, doncs el va salvar. Per tant, nosaltres som la perspectiva de l'autor i de l'autora. Nosaltres som el que ha de desencallar els moments de falta d'inspiració o que a vegades allò no acaba de quallar, o fins i tot quan acabes de llegir un manuscrit dius, mira, això i això i això sobra, o tu has de polir perquè no deixes sonar l'argument de la novel·la, no? Doncs, això només t'interessa a tu i a l'autor segur que això no l'interessarà. però clar, això està bé i és molt gratificant fer-ho, la veritat és que...
Escolta, que Glòria, i a tu qui et va donar aquesta primera oportunitat per fer el que fas?
Doncs mira, a mi me la va donar la Marta Lorés. La Marta Lorés, a Grup 62, bé, jo crec que l'any... devia ser l'any 2000 o així, vam començar a fer llibres de les capçaleres de les revistes que vam començar a fer allà, i va ser ella que em va dir, Glòria, tu seràs molt bona editora, i em va tirar a la piscina, comença a fer-ho, no m'expliquis res i fes-ho. I jo tenia aquella intuïció i aquella cosa que dius, ai, que bé, per favor, doncs vinga, som-hi, no? I així vaig començar, o sigui que la Marta sempre li estaré agraïda per aquesta oportunitat que em va donar, perquè em va creure en mi. Sí, sí.
Molt bé. Ens has parlat una mica de la relació amb la Montse, però clar, en tens una altra aquí a la taula, no?
El Jordi i Sant Jordi, tot sí. Tenim aquí.
No,
jo de Sant, clar, no, de Sant poc,
De Sant Jordi.
De Sant poc. No, jo li estic molt agraït també a la Glòria, perquè la veritat és que ara quan estava explicant això de això només t'interessa a tu i tal, et fa molta falta. Saps?
Ai, Jordi.
I tant.
Però, bueno, mira, escolta.
Que bo.
No, i a més, al Jordi li vaig anunciar l'altre dia la segona edició de la seva...
Ai, sí, els vaig rebre ahir. Sí. Els vaig rebre ahir.
Sí,
ja vaig fer foto de seguida.
Quina? Segona de?
La del... Premi. L'any que vaig estimar a Garner.
Que també el tindrem al gremi.
Sí, el premi que
amb els premis nostres.
Sí, això és molt bonic, Anunciar les edicions dels autors és com repartir flors.
Sí,
tu vas a una casa, truques al timbre i dius, tinc un ram de flors per vostè, i clar, tothom diu, oh, que bé! Ningú diu, quina merda de ram, marxi, no? No, això no ho diu ningú.
No, i no és fàcil, reeditar, perquè molta gent diu, reeditat, i saps que són tirades de 100, de 200, però les tirades de columna no són grans, i clar. Reeditar és super difícil i és una gran notícia.
No, estic supercontent. Tot això vinc...
D'això vens de celebrar-ho, no?
De tant cridar.
Oé, clar.
Montse, la Glòria, creus que la podem estirar una mica de tema Sant Jordi o què?
De sí, perquè ara tindrà uns... Bé, ja veuràs, tindrà molts llibres de la Glòria, a les llistes, a tot arreu, els números us té ella, sempre.
Com pinta això de Sant Jordi, Glòria?
Bé, pinta molt bé, la veritat és que... Excepte la meteorologia, que no la tinc, però... però sí, jo crec que serà un... És dimarts, enguany, i per tant no... ja ha sortit del cap de setmana, que bueno, tot té les seves avantatges i els seus inconvenients, però el que ens agrada que sigui un dimarts, un dia laborable, i que la gent vagi a treballar i després s'escapi per buscar el llibre, això també ens agrada molt. O sigui que pinta molt bé i segur que farà un sol radiant.
I tens algunes obres ja que diguis, això ja està a la posició de sortida, preparat per embalar-se i enfilar-se cap a dalt de tot.
Sí, hi ha uns quants que ja estan fan una velocitat de creuerín molt, molt important. Jo diria que el Premi Josep Pla, el del Jaume Clotet, no ha deixat d'estar en les llistes des del primer dia que va sortir. Està en el top 10 i de fet ja portem 3 edicions. I el Ramon Gené, o sigui, el del Jaume Clotet és la germandat de l'Àngel Caigut, i el del Ramon Gené, el Premi Ramon Llull, que ja s'ha posat número 1, i que de fet hem reeditat també amb 40.000 exemplars editats, que és una bestiesa, i és una història d'un piano que us ho recomano moltíssim i que serà també un gran èxit, perquè a més el Ramon, que és la seva primera novel·la, i ha entrat per la porta gran.
Ens deia el Ramon que és la història d'un piano, però és la nostra història, la de tots, no?
Sí, clar, és la història de tots. És la història del seu piano, ell ho explica molt bé. Ja vam estar l'altre dia a Sabadell i la va explicar molt bé a la llar del llibre, i sí, és una història que ens toca a tots, perquè hi ha moments d'extrema intimitat que s'exagerarà absolutament a qualsevol lector o lectora, sí.
Glòria, moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
A vosaltres, un plaer.
Adéu,
com Glòria.
Adéu.
Recordar que el dia 11 d'abril tindrem el Jaume Clotet, també a la història del piano, del gener, i el Jordi Puntí. O sigui, 3 premis, 3 al mateix moment al Gremi de Fabricants el dia 11.
El mateix dia, tots 3 junts?
Tots 3, es diuen els 3 premis.
Uau,
pam!
Estarà bé, no?
Sí,
tela, no?
Sí, també un altre amb 3 premis hi haurà el Jordi, l'Antoni Dalmases i l'Anne-Marie Dominé, que va guanyar el Premi Sant Joan.
Tindrem els nostres. Havia sigut profe meu, el Pau Vila.
Doncs ja farem 3 premis de casa i 3 premis, a banda d'un dia Bueno, mireu la programació de Sant Jordi, que és molt potent.
Vinga, va, busqueu per la web de Sabadell, Dalmases. Veig que, perquè no ets el primer que m'ho diu, o sigui, professor mític on els hi hagi, d'aquells que marca.
Sí, la veritat. Estic convençut que mai s'hauria pensat que un dia convertiríem un espai
literari
així, no? Però sí, la veritat és que...
Es va inspirant un terror a les aules.
Efectivament, segur.
Oi? O la decadència de...
Terror a les aules o el gos dels Baskerville, perquè...
Veig que realment és un llibre de l'Aurora Bertran, no?
Sí, ahir va venir la Maria Àngela Vilallonga, i va ser molt bonic perquè sabeu que és catedràtica emèrita de la Universitat de Girona, és la presidenta de la Fundació Prudència Bertrana i també membre de l'Institut d'Estudis Catalans. És una sàvia.
Exconsellera de Cultura.
Exconsellera de Cultura, sobretot, també, i ens va venir per primera vegada a presentar un llibre a Sabadell i va parlar-nos de la vida de l'Aurora Bertrana i me'l vaig deixar mala peça perquè vaig comprar molts llibres d'Aurora Bertrana i em vaig deixar el meu. I ara al passar he passat per mala peça i l'he agafat. Però ahir va ser un moment de luxe, literari de Sabadell.
Partidària de la vida. Va, deixo triar. Poetessa...
Poeta sempre.
Sí?
Per una raó, per la Maria Mercè Marçal, que es va discutir amb tota l'acadèmia per aquest tema.
Ah, sí? Per què?
Perquè ella deia, home, una de les poques paraules que tenen un sufix que acaba en femení, poeta, no cal refeminitzar-la, no? És com dir la pala, la palatasa, no? Dius la pala, no? Podria ser, si s'hagués de dir.
La poeta, llavors.
I tant, sempre.
Doncs vinga, parlem amb la poeta Teresa Pasqual. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, amb moltes ganes d'escoltar-te, Teresa.
I jo, un plaer estar ahir en Ràdio Sabadell, amb vosaltres.
Parlem amb tu perquè, a més, estem de celebració de dies mundials, no, Montse?
Sí, és el Dia Mundial de la Poesia, i que millor que una de les poetes més importants de les terres catalanes. És...
Per cert, Teresa, que la Montse em va deixar els teus llibres i els he llegit i em van agradar molt.
És el Ramiro, bueno, Teresa.
Soc el Ramiro.
L'havies de conèixer.
Moltes gràcies, Ramiro, moltes gràcies.
Els vaig llegir tu. 3 o 4 de poesia.
Si tens ara com a Montse, està molt bé.
Sí.
I tant, una gran poeta, i és un plaer parlar amb tu. I estàvem parlant de les primeres oportunitats. També tenim el Jordi Soler, que és el gran novel·lista del Premi Prudenci Bertran amb l'any que vaig estimar l'Eva Gardner. I tu qui et va donar la primera oportunitat, Teresa?
Mira, la primera oportunitat... n'hi ha diverses primeres. Una, que me la vaig donar jo, amb tota la ignorància, innocència, no?, de pensar que podria arribar a escriure. I jo, pues, em vaig atrevir a demanar informació. Després, la segona oportunitat va ser, pues, la professora que em va... se va creure que jo volia escriure. I jo dic, ah, pues, si m'ha donat llibres per a llegir, és que confia en mi. I després ja, quan vaig començar a escriure els primers poemetes i tal, pues ja havia un poeta, Cià Gandia, que li vaig ensenyar els meus poemes i em va aconsellar i animar i tot això. I després Marc Granell, és a dir, que ha sigut una successió contínua de primeres, segones, terceres i quartes oportunitats, però totes basades en la confiança. Això estava pensant jo avui, que... la confiança que el donen els demés i les confiances que tu el dones a tu mateixa després de diverses tentatives, perquè pot arribar un moment en què dius, mira, pare, ho deixo estar, però no, tornes, i tornes perquè el dones una altra oportunitat per a seguir. Això estava pensant jo quan m'has proposat intervindre en la ràdio.
El donar-te permís, oi? També és important, de dir, em dono permís per provar-ho, em dono permís per donar-me...
Sí, 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 jo també va haver-hi un moment que després d'una crisi familiar, allò que perds els pares i tal, també em vaig donar l'oportunitat de fer-ho, no? I... clar, què hauria passat si no ho haguessis fet, no?
Sí, de totes maneres també hi ha la necessitat, oi, suposo? Perquè hi ha una necessitat, diríem, íntima, d'expressiva. Llavors, és clar, sense aquesta confiança potser tu quedaries a casa i t'atreveixes a treure-ho gràcies a la confiança, però jo crec que la necessitat de fer-ho quasi bé és una cosa que ho faries igualment, quasi bé, no?
Encara que no passés res.
Sí, perquè ho faries per tu, perquè és una necessitat molt gran, no?
És una necessitat, però mira, fins i tot si fas una dieta amb lo necessari que és menjar, sí, pots estar-te'n. Amb lo necessari que és fumar quan ets fumadora, pots estar-te'n, sí, també pots estar-te'n d'això.
Sí.
És una pràctica, no?
Sí.
Teresa, podria ser una pràctica això de dir, jo... avui no escric, demà tampoc, ja fa, tal dia farà un any, mira, ja no escric.
Vaig a fer,
no?
Vaig a fer un exercici continuat. Clar. De no fer.
Sí,
de no fer res.
Sí. I tant.
La necessitat està íntima, és molt important, però aquesta necessitat jo crec que és original. No és quotidiana. És a dir, dins hi ha una cosa que t'impulsa a aquest món creatiu, siga l'escriptura o Ramiro la pintura o el que
mateix.
Siga.
Sí, sí.
O altres tipus de necessitats. Però això crec que pertany a nosaltres i, com diu Montse, ens ho podem deixar. Mm. Per què? Pues perquè ahí torne jo a la paraula confiança. O bé, has perdut l'interès perquè has arribat a perdre la confiança, o fins i tot l'interès, pel que siga, per circumstàncies que passem en la vida, hàbits que deixem de practicar, que també el treball és un hàbit, una disciplina, i si el deixem estar, se'n va tot.
Sí, sí.
Ahí intervenen molts factors, crec jo.
Sí.
Hi ha una frase també de la Margarita Jurcera que diu: la millor manera de superar una cosa és donar-te completament a ella. I després també pot ser que tu, mira, la repetició de les mateixes jugades, mira, els mateixos temes que em persegueixen sempre, mira, una altra vegada el llibre editat, pots arribar un moment que diguis, mira, ja no necessito aquesta experiència més, podria passar, eh? Hi ha gent que un dia calla.
Sí, tant,
i
prou,
mira
el Rimbaud mateix, no?
No? O sigui, se'n va anar
al
tràfic d'esclaus.
I tot això, i esclaus i tot. Però va parar en sec, i el Duchamp també, la Mercè Duchamp també va parar en sec.
O poetes, o escriptors, o actors, hi ha un dia que diuen, mira, no puc dir noms, però jo conec grans actors que han estat fora perquè diu, què estic fent ara jo aquí dalt de l'escenari? No entenc què faig.
O ja en tinc prou, no?
Ja en tinc prou. Sí, sí, pot passar, eh?
Jo crec que sí que pot passar, i a més, que jo quan m'ho miro en pla universal, que dic, jo què faig així? Tants escriptors que hi ha en el món, tants creadors, tota la història que tenim des de que hem començat a fer.
Això sí que, això sí que és per parar, pensant, eh?
I jo què faig així?
Clar, jo sempre penso...
A la humanitat no li fa ninguna falta.
No, no, jo sempre penso, què li interessa? I al final dic, bueno, va, m'interessa a mi.
Oh, esclar.
M'ho faig per mi.
I si t'avorreixes de tu mateixa...
Sí, eh? Em penso que és una cosa també, una mica curativa, també. Perquè em sembla que a vegades això ens va molt bé, perquè si no acabaríem una mica sonants. I a vegades treure els dimonis a fora va molt bé.
Què vols dir, que és una teràpia?
És una teràpia, sí. És una necessitat quasi bé de gent una mica tarada.
Jo em sembla que som autors, poc equilibrada. Som autors molt diferents tots, ah, i tots tenim la nostra. Jo sóc molt d'ofici, és a dir, sí. a mi és la feina que m'agrada fer. La del Pau també, eh? Vull dir, t'envejo aquesta cadira i aquest micròfon, sí. Te l'envejo molt. Però atès que no em mereixo 2,10 metres, ni soc negre i no puc jugar a bàsquet, que és el que jo...
Ostres,
hauria fet de...
Necessitar característiques físiques.
Sí, no, esclar, hi ha un punt en què això et marca completament la...
I haver nascut als Estats Units.
Exacte, vull dir que no, aquí ja no va poder ser, però vull dir que és una feina, sí, que a mi m'encanta fer, però com diu la Montse, jo podria... Arribat un punt... També m'encanta seure i mirar pel·lícules, i és més fàcil. És més fàcil seure i mirar pel·lícules.
Clar, però em resulta molt curiós la manera com us hi referiu, perquè, per exemple, Teresa, clar, jo vaig veient tot el que normalment els periodistes expliquem de tots vosaltres, no? I una de les coses que sempre tens aquí apuntat és els premis, per exemple, no? Sí. Llavors, clar, penso, ostres, la Teresa Pasqual, quan està en aquestes fases de sí, no, segueixo, no li agafa per dir, bueno, el Vicenç Andrés de Tallera, el Serra d'Or, la Crítica Catalana, l'Ausias Marc, vinga, va, segueix escrivint.
La Lletra d'Or, que fa poquet vam anar a la cerimònia, vull dir, constant, i els que vindran, eh? Això no, jo sempre li dic, només ha començat, penso, perquè és un nom ja referencial indiscutible.
I això que en els periodistes ens interessa tant, no?, per descriure-us, Teresa, a tu no et fa superar aquests moments, o en canvi és algo que no poses a la balança?
Lo dels premis.
Per exemple?
Ho poso a la balança perquè motiva, i una bona crítica també motiva molt. Però a mi, si el dic la veritat, el que més m'impulsa a escriure és jo mateixa, que necessite, com parlàvem abans de la necessitat, que necessite dir, i el que més em preocupa és no necessitar-ho.
Ah, sí, sí.
Això és el que a mi m'assusta, és com si he perdut la fam, he perdut la gana i no vaig a menjar. A mi no em preocupa que vaig a menjar, a mi el que em preocupa és que no tindré ninguna gana de menjar, sí. I no tindré ninguna gana d'escriure, ninguna necessitat, això és que em preocupa molt, moltíssim.
Ja tenim tema per la 15 dies, aquest serà el tema. La poden perdre tema, la gana,
Tenim tema, que vols aigua, no, jo vull set.
El dia que se t'acabi, crec, o si se'ns acaba a nosaltres, crec que s'ha de ser molt valent per acceptar-ho, I molt intel·ligent, també.
S'ha de ser, no sé...
Una super persona.
Jo espero que no ens passi això.
Bueno, si passa...
L'ofici.
Tampoc ho podrem triar, oi?
Amb l'ofici no et cal les ganes. Jo, el Josep Maria Espinàs, comença, sí, un article dient, em llevo cada matí a les 8 com un oficinista i obro la, sí, meva Olivetti. Amb les mateixes ganes que anar a fitxar.
Sí.
I penses, bé, aquest no necessita la gana, el que té és l'hàbit, no?
És l'hàbit, però també a vegades veus obres que estan fetes amb l'hàbit i també són una mica buides. Perquè quan una obra està feta amb aquesta necessitat íntima, té una força terrible.
Això tot, sí, mai, no? Mai sempre s'escapa. L'obra, hi ha obres meravelloses, sí, d'encàrrec.
Ah, bueno, també,
i obres
també,
que surten, sí, sí, de la necessitat, que són una merda.
Això també. Això
o
també.
Sigui que jo ja no, sí, no em crec res.
Tens raó.
No em crec cap...
A mi m'encanten els poemes per encàrrec.
Veus? Sí.
Ah, sí?
Oh, i tant.
M'encanten.
I els fa de
poble. Perquè, no ho sé per què, perquè queda lleig i tot. I és com si fos per Amazon. És que m'encanten perquè el donen un tema. I tu dius, ala, mira, ja tinc el tema. I ja tens el motiu. No havia eixit de tu, però mira, te l'han donat. I comences a calçar-te el cap i et fas teu. I fas un gran poema.
Series capaç de fer qualsevol cosa?
M'encanten a mi, si podeu encarregar-me algo.
Sí.
No, no, però et preguntava, series capaç d'escriure sobre qual... Creus que et podies
del
agafar
cinema?
Qualsevol encàrrec?
Sí. Cinema, l'altra vegada va fer un poema preciós.
Sí?
Tu que t'agrada tant
sí.
el cinema?
Sí. Jo crec que sí, perquè el portes al teu terreny.
I sobre una benzinera?
A tu tema i tu fas teu.
Sí. Sí, sí.
Si t'encarreguessin...
Ah,
bueno, m'agraden. Ai, perdó, si t'encarreguessin un tema sobre una benzinera...
També.
I m'hauries amb cor, també.
La nit, poses la nit, la solitud, que no passa cap cotxe, que estàs... Sí, ja t'espaviles, ja.
A mi m'encanta l'olor de veure la benzina.
Veus?
De bon matí, com deia aquell, no?
Sí.
Ja tens dos versos fets, eh, Teresa?
Clar, que és de gasoil i tot, sí, m'encanta.
Escolta, hi ha un altre component també de quan dèieu que comences a adoptar d'aquestes ganes, que jo crec que us passa a tots també. I jo em pregunto si això és una cosa que també t'esperona a dir, vinga, va, seguim. Que és, per exemple, el contacte amb els lectors, no? Amb la gent que disfruta les teves obres, Ramiro. Això també, Teresa, serveix de dir, ostres, si la persona més enllà de mi també m'ho valora, va, m'hi torno a posar.
Fa molt, moltíssim. Perquè tens una relació directa amb... Tens una resposta. Una resposta és com si continuaren el que tu estàs fent.
Sí.
Estan escrivint-ho de nou i estan dient això és el que a mi m'arriba o no m'arriba res, o és difícil, o és fàcil. Aquesta resposta fa molt, moltíssim. I també fa molt oblidar-te un poc, per mi, estic parlant de mi, oblidar-me un poc de mi, i també fa molt... no buscar, però sí estar atenta a trobar motius no necessàriament en mi, sinó en l'exterior, en lectures, en persones, en conductes, en anar-me'n un poc de mi mateixa, que ja arriba un punt en què és un avorriment.
Molt bé.
Perquè em conec, bueno, no em conec prou, però... No vull és la repetició de temes, la repetició de conceptes. Ja ho tinc bé.
Teresa, un plaer escoltar-te en directe a Ràdio Sabadell. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
Gràcies per comptar amb mi. I ja sabeu, si teniu així temes que digueu, va, anem a contactar amb mi, doncs ara sí estic.
Doncs farem aquest de la set i l'aigua, tenir l'aigua i la set el proper de quinzena. Si vols, ja ho saps, et fem una trucada.
Què és més important,
perfecte.
La gana o els bons aliments?
Millor la gana.
Millor la gana, sí.
Gràcies,
bueno,
Teresa. Adéu-siau.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
Coincidiu amb ella, també, aquest contacte amb l'espectador?
Sí, home.
Que vingui i et participi,
home,
és una cosa...
I tant que sí, és molt d'agrair. I sobretot això et dona una confiança en tu mateix.
Mira, fa 10 anys,
sí.
Una cosa així, van venir unes noies que tenen un blog. Era un Sant Jordi, jo estava fent bulto amb una parada i em van portar un potet de carmelets, un regalet. No l'he obert mai, el tinc allà.
Que bo,
guardat com un tresor,
sí.
Saps? Et fa tanta il·lusió que vingui algú i digui m'ha agradat molt el teu llibre, m'he portat això. Ostres!
És que tu pensa una cosa, que tu fas una cosa per tu i a més te la celebren, què més vols a la vida?
Clar.
Els hi faries un monument a la gent que ho celebren, oi? Hi ha un agraïment infinit. Infinit.
Clar, jo no ho faig exactament per mi, eh? Jo ho faig pels altres. A mi, si algun moment... tingués la sensació que no em llegeix ningú...
Potser no escriuries?
No. Per què?
Oh, no ho sé, per necessitat.
És el que et dic, jo que som autors diferents.
Sí.
M'agradaria més ser com tu, eh?
Ah, no.
M'agradaria més ser com tu, però jo sóc... A mi m'agrada molt explicar històries, però també m'agrada molt que me les expliquin, i llavors gaudeixo igual... rebent-les que emetent-les, no? I,
sí.
I si pensés que el que jo emeto no té ressò, em limitaria a rebre-les.
Tu fas una cosa amb les crítiques que treu les meves diferents personalitats. Perquè el Pau, periodista, comunicador, pensa... Que bé això, de què? Quan li fan una crítica dolenta, ell la publica, també, i diu, bueno, a aquest no li ha agradat. i el Pau fan del Jordi diu, però per què ho penges? O sigui, que anirem a casa d'aquest home, saps, a buscar-lo? Fora, jo no ho posis, ja s'ho farà ell si vol explicar
això,
el dolent de tu.
Això és molt curiós, jo vull dir una cosa amb el tema de la crítica, que jo, mentre... Perquè va haver una època que la Glòria estava dirigint Time Out, que vaig publicar en editorials molt minoritàries. I a mi el diari, per exemple, El País deia un delirio de sensibilitat i d'alta literatura. Vaig començar a publicar en una editorial forta, tal, debería arder en los infiernos. Diu, bueno, això... Dius, quin soc? Qui soc jo? La que ha d'arder en los infiernos o que és un delirio de sensibilitat i bona literatura? O sigui, amb un autor minoritari ningú s'hi fica, perquè ja no ven, està fet una
pobre,
merda.
Pobrissona, no?
I tot és molt bo, però les editorials no... I quan aquesta mateixa persona va amb una gran editorial i pot fer que els arribin a milers de lectors, doncs és el preu. És el preu de, en un país, que ho diu l'Aurora Bertana, de pocs i mal avinguts, és el preu de tenir un reconeixement social. I el Ramiro, que és un gran pintor, estic segura que en el moment que ha començat a tenir un nom i un renom, l'hauran acusat de comercial o menteixo.
Jo dic, el Picasso en venia molts més que jo, i no dieu això.
És així,
i el més fotut és que no hi hagi crítica, perquè jo el que penso és que una mala crítica és una crítica, és bona, perquè és una visió diferent de la teva obra. Ara, el fotut és quan no hi ha crítica.
La gran Lola Flores deia, bé o malament, però que parlin
de
mi.
De tu, eh?
Bueno, sí, en el fons
i el Truman Capote també ho deia, però també penso que a mi el Sergi Bames em va dir una cosa un dia, em va dir, no diguis mai que aquest llibre no és dolent, és dolent, digues que aquest llibre no està fet per tu.
Mira, estic tan d'acord amb això. És a dir, jo crec que una crítica negativa, si és constructiva i t'ajuda a millorar, està molt bé. És a dir, a mi res m'ha ajudat tant com quan algú m'ha dit, mira, això no m'agrada, per això. Però hi ha determinada gent que ho fot amb una mala llet.
Encara has de fer-te mal.
Però bé, o que dispara contra algú que està darrere teu,
sí,
Jordi, i et fa servir a tu. Sí, sí.
Però, Jordi, la crítica parla del que l'escriu, també.
Ja.
O sigui, sí. A mi sí.
Això tampoc és tan dolent.
Això és un altre gran tema. A mi hi ha una acusació que em deia, diu, fa servir la paraula heteronormatiu a la pàgina 10, perquè sóc feminista. I després, clar, tinc la versió electrònica, busco heteronormatiu i no surt enlloc. Però, en canvi, el periodista no ho ha verificat.
I ho
han dit. I dius, ostres, si ho has dit, d'acord, acusa'm. Perquè una cosa que digui, ets una merda seca amb un pal i ho fas fatal, dius, és ambivalent.
No, però no ho podries dir, això. És a dir, si fossis mínimament bo,
però si et dic,
no ho hauries de dir.
Fas servir
això,
un robot amb hipersexual a l'Ava Gardner, i em dius, home, és que no hi ha un robot hipersexual. Saps que avui pots dir el que vulguis i no passa res. Això,
clar,
això sí que...
Comença per no inventar-te el
sí,
que m'estàs
sí,
atribuint. L'última trucada que fem avui és el regidor de Cultura. Carles de la Rosa, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Carles.
Hola, bon dia, Carles.
Qui t'ha donat a tu la primera oportunitat, Carles, amb el món del teatre, del que vulguis destacar, perquè ell, a banda de regidor, té una vessant...
Moltes facetes.
Moltes facetes artístiques.
Doncs, tampoc no s'hauria ben bé situar, perquè jo crec que també he tingut moltes primeres oportunitats. El problema és que tingui l'oportunitat en un moment idoni per tu. De vegades, això també és un regal enverinat, que t'arriba aquella gran oportunitat en un moment molt inoportú, vital per tu, i que en aquell moment potser a nivell familiar o a nivell professional o a nivell personal no estàs preparat per assumir-la, i això també a vegades és molt, molt estressant i molt angoixant, no? Però a mi, per exemple, una de les primeres oportunitats que vaig tenir és tota la relació que he tingut amb l'Estruc. Per moltes persones, que hi hagi un espai com l'Estruc on tu pots desenvolupar les teves creacions i després tens l'oportunitat de poder-les mostrar. Per mi va ser, quan jo tenia 17-18 anys, va ser cap al 95, que va ser quan es va començar a posar en marxa tot això. Recordo que gràcies a aquest espai vaig poder fer el meu creixement personal, va coincidir amb tota la meva formació a l'Institut del Teatre, com a director escènic i dramaturg. Vaig poder aplicar moltíssimes coses en aquestes sales del que jo anava aprenent i anava explorant i investigant. I després, evidentment, doncs, a partir d'aquí van venir oportunitats. I a mi m'agrada que les oportunitats em vinguin per currículum. És a dir, algú que ha vist alguna cosa que he creat o que he fet i que ha considerat que era la persona ideal per treballar en el seu projecte i m'ha vingut a buscar per això. Ah. Aquí és quan a mi m'interessa. Per això jo penso que sempre soc de backstage i d'estar en els crèdits, però allò discretament, i si algú vol buscar-te, ja et vindrà a buscar, perquè ja buscarà qui ha estat l'artífex, no?
Punt.
Però crec que per aquí anirien les tres en el meu cas. I, i, i penso que l'Ajuntament ara mateix, no? També mirem que hi hagi tota aquesta emergència que apareix tan formada, que en realitat de Barcelona hi ha tants llocs que dius, ostres, totes aquestes persones necessiten tenir espai. I els que estan situats ara tenen l'obligació de deixar espai als emergents, perquè són el relleu i són els que segurament podran desenvolupar el llegat de la seva trajectòria. Si no, ens l'emportem a la tomba.
I tant.
Montse, ens cal quelcom més del regidor o l'alliberem?
No, ens ha de dir tota l'agenda de coses que no ens podem
perdre. Vinga, doncs, Carles, ràpidament, tot teu.
Doncs vinga, ràpidament, perquè... A veure, avui a l'Estruc, al programa d'estudis de la performativitat, que tenim 9 sessions i avui la protagonitzarà el Pedro Alberto Cruz. La passió segons Sant Joan de Bach, en concert per segona vegada a la ciutat. La setmana passada la vam poder escoltar a la Puríssima d'abans del 100 aniversari de l'Orfeo i aquesta vegada amb la Simfònica del Vallès. Amb el cor també per Madrigal, Coral Belles Arts i Cor de Cambra de la Diputació de Girona, i també repeteix l'Enric López, que va fer de narrador ja en aquest moment d'evangelista en aquesta versió, i avui tornarem a tenir la faràndula amb una traducció dramatúrgia del Sergi Belbel, que també després amb una altra cosa que comentaré també hi està vinculat. Els vermuts musicals dels Jardinets, un espectacle que es diu Cantem i Riem en que el món s'acaba a l'Àgora, dansa a l'Estruc vinculada al programa de 8 de març amb un programa que es diu Free Bodies, un espectacle molt suggerent i molt, molt interessant que penso que no ens hem de perdre. L'estrena d'un projecte molt, molt, molt interessant d'Estrena Morena, al Teatre Principal, vinculat a la Capital de la Cultura Catalana i al programa de suport a la creació professional, amb coproducció amb UiU, i que en aquest cas doncs, també està vinculat amb Sergi Belbel perquè ell també va fer part de, bueno, la traducció dels textos, i tenim l'Albert González com a director. Cop de Rock acaba funcions, un èxit absolut dintre del Teatre Sant Vicenç del centre, i que penso que pràcticament ningú de saber que ja el teatre musical no ha faltat a la cita, i que aquest cap de setmana tinc entès que també tenen les entrades exaurides. I després també la capella, evidentment, cita indispensable. El diumenge tornem a tenir Teatre Sense Animals, hi ha dues oportunitats per poder-lo veure. Penso que a més s'ha dit també que és la primera vegada que Estrena Morena presenta un espectacle principal, per tant és important. I després també tenim un altre espectacle a l'Espai Agora, que és Carmen, i com que la setmana vinent no ens podrem veure, no vull deixar d'esmentar que arriba a l'Orcura dintre de Música de Cambra, però sobretot una exposició molt important que és dintre de la Capital de la Cultura Catalana, que és Ordre i Desordre del Món, col·lecció de Banc Sabadell, que dialoga amb la col·lecció i el fons que tenim al Museu d'Art de Sabadell. Això ja suposo que més endavant tindreu moments específics per parlar-ne, però crec que hem d'avisar, senyors i senyors, que això està arribant i que serà una exposició molt, molt interessant vinculada a aquests actes especials de Capital de la Cultura Catalana.
Regidor, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
No.
Vinga,
temps,
hem d'anar acabant.
I la Big Mama tenim, oi?
Però jo abans vull que m'expliquis una cosa.
Digue'm.
Primera mona literària dels Països Catalans.
Ah, sí, ostres, amb Genescà.
Amb Setmana Santa, explica'm.
Amb Genescà farem aquesta nit, ho anunciarem a no sé quina hora, que farem la primera mona literària i el llibre que hem fet amb el Ramiro Fernández. Tota la gent que compri una mona d'un gosset, que és els nostres gossets, tindrà possibilitat de participar en diversos exemplars del nostre llibre. I són sempre el Genescà, donar les gràcies
al Genescà.
Sempre punt el Genescà, ens estima molt a la cultura i t'ho agraeixo molt perquè, mira, és una cosa nova, no s'ha fet mai.
Doncs vinga, n'estarem pendents. Moltes gràcies a tots per venir.
A vosaltres per convidar-nos.
Us acomiadem amb l'última aportació que ens fa en aquest programa, en aquest cas la Big Mama Montse, que tingueu bo cap de setmana, la setmana que ve més.
Hola, bon dia. Doncs el tema d'avui jo crec que m'inspira, que algú et doni oportunitats per creure en tu, i no només això, sinó que hi hagi persones que hagin apostat per tu en aquesta vida, que t'hagin cregut que allò que fas doncs, té importància, que té valor. Això és impagable, la veritat. Perquè quan tens aquesta necessitat de dir coses, d'expressar-les en forma d'art, de crear, a vegades et trobes doncs, que aquesta fletxa que et tira cap allà i que és una direcció i que vols expressar-te, troba molts murs. Murs que poden ser crítiques, poden ser bueno, persones o que et vulguin a vegades aturar, no? Però quan recordes totes aquestes altres que t'han donat empenta, que t'han apreciat i que han cregut en tu, doncs són amb les que també et recolzes per seguir creant, i a vegades en aquests moments en què et pot baixar la moral, no? Jo tinc un recurs que m'agrada fer, és com un agraïment que els vaig recordant, i els vaig situant com si fossin un cos, i recordo, doncs, aquí poso aquest, aquí poso aquest, aquí poso tal, tal. He tingut persones molt importants que van creure en mi i van donar-me oportunitats, a vegades, doncs, per exemple, fer concerts, poder gravar un disco, poder-te, doncs, presentar en societat en algun lloc, i els vaig, bueno, i els tinc en mi, en el meu cor, com a joies. La veritat és que faig com una mena de memòria de tant en tant, i els poso presents. Alguns estan vius, d'altres no hi són, i bueno, recordo molt l'Alfredo Papo, que va ser una persona que quan jo començava em va donar molta força i em va també donar oportunitats per tocar llocs i em va presentar gent. Gent que obre portes, per això és important fer això i creure en els altres. I si més no, doncs també si podem ajudar a donar ànim i força als nous creadors, noves creadores, doncs fer-ho. Per cert, gràcies també a vosaltres a aquest programa, perquè em sento molt valorada i molt estimada, i també això em motiva, doncs, a seguir aportant els meus comentaris o les meves reflexions. Moltes gràcies.